A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ens fa doncs, força il·lusió tenir-lo en aquesta taula, perquè doncs, ell ens acaba de revelar que va suggerir el nom d'aquesta emissora, Ràdio Maricel, i que va començar la seva primera tasca periodística, va ser a l'Eco de Sitges. Per tant, déu-n'hi-do, ara es dedica bàsicament a la docència i a escriure un llibre que comentarem, un llibre que s'acaba de publicar, que es diu Periodismo en Internet, però, i ara doncs, l'acabarem de presentar. Ha estat fundador i redactor en cap del periòdico d'Interviu de Primera Plana, entre altres publicacions, ha estat reporter i guionista a Televisió Espanyola, ha estat membre del jurat d'Eurovisión, ha treballat en 4 diaris, en setmanaris, ha estat locutor a Ràdio Miramar i ha estat fins i tot membre de l'equip fundacional de Ràdio Obrera, l'emissora de Comissions Obreres, entre altres llocs de treball. També he passat per TV3, per tant, doncs, llarga trajectòria d'un periodista doncs, que ja té una edat, però tot això va descobrir fa uns anys Internet i ara s'ha especialitzat força en Internet. Gabriel Jaraba, bon dia.
Bon dia.
Hem fet una breu presentació així en quatre pinzellades. Déu-n'hi-do, veu començar aquí Sitges, directament a l'Eco, no?
Bé, això de començar, ni tan sols començar, jo tenia 14 anys, tenia un articlet sobre cinema per publicar, li vaig portar al senyor Soler i ell molt amablement doncs, me'l va publicar. I aleshores això de veure un articlet petit publicat amb impremta, imprès, clar, aleshores l'Eco es feia amb tipografia i s'imprimia, es composava amb plom i s'imprimia amb una màquina plana, i vaig dir, carai, això és... I mira, doncs, aleshores sí. La veritat és que em va suposar una gran il·lusió, i com jo acabava d'arribar a Sitges, perquè jo era de Barcelona, per treballar amb hostaleria, amb els hotels del senyor Vives, i des d'aleshores sempre he estat vinculat, i des de ja fa uns quants anys que visc aquí permanentment, en la meva família. Allò va suposar vincular la meva sitgenetaneïtat al periodisme de la comunicació. I aquí em tens tancant el cercle.
Perquè doncs, després d'això, de patejar-vos mig món, perquè mig món en el sentit de que heu passat per diaris, heu passat per ràdios, heu passat per tots els mitjans, ara heu caigut en Internet.
Sí, jo sí que amb això de la comunicació de manera professional des dels 17 anys, és aquell article d'Eco fins a fer-me amb una suficient de formació, passant per editorials i passant per tota mena de plataformes. Doncs amb 3 anys vaig començar a fer de reporter freelance, després he passat per tot aquest recorregut fins ara que em vaig jubilar de Televisió de Catalunya, TV3, on vaig ser membre del gabinet de direcció, vaig ser director adjunt de programació i cap de projectes. Doncs, algunes de les coses que a la gent li agraden de TV3 doncs les he fetes jo. I moltes de les coses que no els agraden també les he fetes jo. I des de fa uns anys soc professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, on formo part del Departament de Periodisme i també del Gabinet de Ciències, del Gabinet de Comunicació i Educació, que combina aquestes dues disciplines, i on fem màsters i postgrau. I aleshores he vist tot el tema de la formació, de l'educació, del concepte d'aprenentatge permanent, m'interessa moltíssim. Internet ens està oferint uns escenaris fabulosos per una cosa fonamental, que és allò que la UNESCO, l'Organització de les Nacions Unides per la Cultura i l'Educació, té com a objectiu prioritari, que és el que es diu the media literacy, l'educació en mitjans, l'educació en la comunicació. Per què? Per fer ciutadans més conscienciats, més responsables, més lliures, més capaços d'actuar pel seu compte i de manera deliberada i de manera crítica a la societat que vivim. Aleshores, el que jo faig ara és ensenyar ciberperiodisme als estudiants del grau de periodisme, ensenyar un ús creatiu i sociable de la xarxa a gent de totes les edats, i en aquest cas doncs, publicar aquest manualet, Periodisme per Internet, com escriure i publicar continguts de qualitat a la xarxa, per tal que la gent trobi la manera de tenir un paper proactiu i no merament passiu i consumístic, que això no serveix per res. Per què? Doncs per introduir-se en una actitud que és la que ens ha de salvar tot, els joves i els ganàpies com jo, que és l'actitud de l'aprenentatge permanent com a forma de vida.
Això ho heu aplicat, ens ho heu comentat fa una estona, veniu de l'edat del plom, periodísticament parlant, és a dir, de l'edat dels motllos de plom, oi? Per fer diaris, i per tant, entre cometes, Internet us ha agafat gran.
Sí, però m'ha agafat gran i m'ha agafat boig. Sí, és a dir, jo he estat sempre una persona disconforma amb... A veure, jo era un hippie. Jo sóc un hippie polititzat,
D'acord.
Jo sóc un hippie militant del pensament crític, uh-huh. Aleshores la disconformitat amb les coses que no estan bé, amb la injustícia bàsicament, i també la disconformitat amb el que molta gent no vegi les enormes possibilitats que té aquest món fantàstic en el qual vivim. S'han d'obrir fronteres, s'han d'obrir horitzons cap a fora, cap a dins, a l'espiritualitat de la persona, a la sociabilitat de la persona, a una consciència política que vagi més enllà d'uns tòpics, unes manipulacions i d'uns escàndols que són repugnants, però també que la persona creixi èticament, i creixi sociablement, i creixi culturalment, i que vegi que l'art, que la cultura, la sociabilitat i aquesta aprenentatge constant com a forma de vida és una manera digna i humana de viure. La gent està passant per una època una miqueta depre, a l'entorn polític de l'estat espanyol, a les incerteses del procés de sobirania de la nostra nació, la crisi econòmica, que no és una crisi sinó una contrarrevolució antidemocràtica, un procés per privar-nos dels drets socials, polítics, econòmics, com a treballadors, però també com a consumidors i com a ciutadans. És tota una marxa enrere en tota la regla cap al segle XIX. No ho aconseguiran, per descomptat que no, però tot això posa la gent en una situació d'una certa tristesa i melanconia. Aquest clima de melanconia s'ha d'abandonar. Per mitjà de què? Per mitjà d'una actitud, com li deia Wendy a Peter Pan, per poder volar, és a dir, un pensament alegre. I aquest pensament alegre ens el proporciona l'aprenentatge continu.
D'acord. I, per tant, doncs, heu aplicat aquesta filosofia de l'aprenentatge continu per això, per adaptar-vos en les noves possibilitats que us ofereix una eina que, ara ho comentàvem al principi, que canvia, que és un canvi de paradigma. És un canvi absolut respecte del model de comunicació. Ara, com estem parlant amb un periodista, podem dir McLuhan, oi? McLuhan, sí. Que sempre deia que tot anava cap a un costat, ara potser va cap a l'altre, també.
McLuhan deia les lleis de ferro dels mitjans de comunicació. Quan un mitjà se desenvolupa i arriba fins a la seva màxima expressió, canvia de paradigma i es converteix en l'invers. Hi ha un investigador de comunicació molt important que es diu Alejandro Piscitelli, el director de la càtedra de computació de la Universitat de Buenos Aires. Piscitelli és un cachondo, és un tio que diu, tomándonos en serio la filosofia i en solfa todo lo demás, en conya, bon dia. Piscitelli, que és un gran comunicòleg i un gran filòsof, és un McLuhan argentí. Però gentil serio, I ell diu, una definició molt, molt senzilla, Internet és la impremta del segle XXI. També és el mar de los sargazos, com diu ella. No hi ha mapes, cal orientar-se, un es pot perdre, un es pot enredar. Aquest canvi de paradigma d'Internet vol dir que per primera vegada la comunicació va en sèrio. Això que teníem fins ara, aquesta comunicació bilateral, un publica una cosa, jo la llegeixo, dic que sí, si de cas publico una carta al director i el millor me la publica, el millor que no. En el cas de la ràdio, per cert, el primer mitjà interactiu amb la connexió telefònica amb els espectadors en directe. Ara, quan tothom participa, quan tothom pot intervenir, quan tothom pot dir la seva, ara és quan la cosa va de bo. I això agafa desprevinguts els periodistes i diuen, què passa aquí? Hem deixat de tenir l'exclusiva en l'emissió de missatges. Doncs sí, senyor. Ara som tots els que hi juguem. I alguns hi diuen, però aleshores on teníem a parar? Perquè, clar, no hi ha ningú que garanteixi, doncs, tothom pot dir qualsevol cosa, tothom pot dir la seva. Sí, senyor, resulta que la democràcia era això. El que passa és que els periodistes tenen i segueixen tenint i tindran encara més un paper molt important amb l'era d'Internet. Per què? Perquè cal algú que orienti a la gent en aquesta confusió. Cal algú, no que filtri, però sí que seleccioni, doni criteri, doni context. Quin és el problema que tenen ara les empreses periodístiques d'Internet?
Anava a dir, la diferència entre l'orientació i el filtre a vegades pot ser molt, molt estreta, oi?
Clar, però aquesta cosa sempre ha estat, és la diferenciació d'informació i opinió. És exactament.
O la interpretació.
O la interpretació.
Si ho permet.
Sí, però la interpretació i la contextualització són necessàries. Correcte. I internet més que mai. És a dir, avui dia, si hi ha un futur per a la premsa impresa, que no escrita, perquè escriure escriu tot, els mitjans audiovisuals també són escrits, escriuen els guions, no? La premsa impresa és ser capaços de donar un valor afegit. Avui dia les notícies no valen res. I mai han valgut res perquè s'escoltaven de gratis pels butlletins informatius de la ràdio i per les telenotícies a la tele. El que passa és que ara ens hem adonat. No, el que val és el valor afegit de la notícia, la seva contextualització, la seva explicació. I aquí cal, però què cal? Cal un periodista, un model de periodista molt més preparat que el que tenim ara treballant en els mitjans, on tots els puestos de treball cotitzen a la baixa. I cal un periodista molt més ben format amb unes universitats que tendeixen a una massificació de l'ensenyament. I aquí què passa? Doncs que caldrà que apareguin diaris i revistes capaces de dir a la gent, mira, això que passa vol dir és això. I a les xarxes el que cal és que hi hagin amplis espais de participació gestionats per periodistes on allò que podria ser un xivarri sense sentit s'organitzi en forma. En forma de què? En forma d'una conversació. El canvi de paradigma que deies a la comunicació és que passa de ser una conferència, ara m'estic enrogallant, perdó, ja està, doncs el canvi de ser una conferència, un discurs, passa a ser una conversació. Va sortir fa ja uns quants anys, quan va començar a sortir la web 2.0, la nova era d'internet, l'internet participativa, l'internet social, va sortir un text, un manifest, que era el manifest True Train, que era al voltant del màrqueting i el comerç, i deia, el mercat és una conversació, era el primer punt d'aquest manifest. La comunicació és una conversació. El món dels blogs, de les xarxes socials, dels fòrums, que avui ningú no fa servir, però el món dels comentaris, el món de l'intercanvi, el món dels memes virals, que cada setmana en surt un, ara el d'un gatet, ara el d'un no sé què, no? Això són conversacions, explícites o implícites, la relació que hi ha entre la gent. La gent es vol comunicar, l'home és un animal social, com deia aquell, alguns són més socials i altres són més animals. Gràcies. Portes un vas aigua que t'agraeixo moltíssim, amb el qual puc fer una pausa per clubs.
Sí, certament, perquè és... D'aquesta manera podem mantenir la conversa de manera més fidel al voltant d'això, d'aquest canvi de paradigma.
Clar, clar. I el paradigma és la comunicació és ara una conversació. Què és el que havia de ser la democràcia? Quan es comença a pensar i exercir la democràcia amb les grans revolucions, la revolució americana, la revolució francesa, però també abans la revolució anglesa, que déu-n'hi-do, tot tendia el mateix a posar el ciutadà en primer lloc, i el ciutadà com adquiria i com exercia la seva ciutadania? Mitjançant el dret d'expressió, mitjançant el dret a la lliure expressió. I aquest dret comportava la llibertat de premsa i impremta, la llibertat de comunicar les seves idees per mitjans... és a dir, per mediacions tecnològiques. Doncs això és el que estem la comunicació és una conversació, i la comunicació i la conversació són consustancials a la democràcia. Però, i si no, no.
Però internet ens ha situat a l'altre extrem, de la comunicació absolutament dirigida dels mitjans impresos i audiovisuals a la llibertat absoluta, en el sentit d'una paret en blanc que genera molt de soroll entre, probablement, missatges molt vàlids, però que a la quantitat enorme de soroll, els vídeos virals del gatet, doncs fan que ens distraiem amb nimietats, perdent una part essencial d'aquesta comunicació interessant.
Clar, soroll i infoxicació. És a dir, barreja d'informació i intoxicació. És a dir, confusió, caos, què té sentit, què és rellevant, què no. Aquí és on passa el que hem dit abans. Aquí entrem els periodistes, i no només els periodistes, els comunicadors més professionals en el sentit de retribució econòmica o de formació, i també professionals en quant a vocació i actitud i competència, qualsevol, en aquesta confusió, qualsevol ciutadà amb capacitat de voler intervenir, millorar i comunicar en qualitat i sentit pot donar sempre un pas endavant i erigir-se en organitzador, en animador d'aquesta conversació. I aquí us ho hem d'apuntar al llibre aquest, doncs, que us he portat, però per internet, ara sempre per comprar-lo he venit aquí a hablar de mi llibre. Jo he vingut aquí a parlar.
Òbviament el llibre és l'excusa de la conversa.
Jo he vingut aquí a parlar amb els sitgetans, una cosa que m'apassiona. I aleshores aquesta és la gràcia, que qualsevol persona amb intenció, capacitat i competència pot donar un pas endavant i contribuir a posar-hi ordre i sentit en aquesta situació.
I ara us podré apuntar un problema. Com podem distingir la persona que, de manera, entre cometes, o altruista o professional, intenta donar llum en aquest mar de los sargazos, que no té, del qual no tenim mapa, com distingim aquesta persona de la persona interessada que, amb un objectiu, doncs, comercial, de venda, el que sigui, o fins i tot polític, pot introduir o pot conduir, doncs, el ramat cap a un determinat indret de manera més interessada que no pas interpretativa?
Doncs a la mateixa manera que identifiquem això a la vida, per la naturalesa i la qualitat dels continguts o de les accions, per al llenguatge que s'usa i per les formes i per el sentit que pren la continuïtat de la seva comunicació. Hi ha un vici i un perill a internet molt, molt, molt important i molt, molt, molt desagradable, que és marketinguitzar-ho tot. A veure, és molt fàcil. Si es pot enganyar tothom durant molt de temps, però no es pot enganyar molta gent durant molt de temps, però no tothom durant tot el temps. El problema és que la gent... A veure, la gent és molt llesta. La gent té una capacitat intuïtiva i una capacitat d'entendre el que està passant en el món de la comunicació, que sap molt bé agafar el que li interessa i deixar-ho estar. I això ho he ensenyat als meus 20 anys de treball a la televisió. El mite de les audiències passives i estupiditzades és absolutament fals. La gent sap molt bé el que fa tot hora, i si fa tonteria, si tria coses que són tontes, no és que siguin tontos, és que volen fer-se el tonto per una estona, per descansar i per alliberar-se de certes pressions de l'ambient social. El programa el visionat del programa més burro que pugui veure a la tele té una justificació molt seriosa, que ara dir una cosa, jo dic un món on la televisió estigués fent tot el dia programes culturals seria insuportable, seria una cosa pesadíssima, de manera que internet...
Tothom mira els documentals de la 2,
sí, i després mires les audiències i veus que hi ha, doncs, un 1% de quota, no? Hi ha coses, i això és així, que haurien d'haver-hi uns continguts a la comunicació de molta més qualitat, sí, però que la gent no és tonta en absolut, la gent tria el que s'ha de triar. Hi ha gent que diu, és que se'n venen pocs llibres, jo dic, d'alguns llibres encara se n'haurien de vendre menys, perquè no tot el que es diu és bo i no tot el que es mostra amb una aparença aparentment respectable, doncs, és això respectable. En internet què passa? En internet que hi ha un camp obert, hi ha unes dinàmiques, les viralitats, les coses que pesen més o menys, però s'identifica perfectament qui va de què, quina és l'actitud, quina és l'intenció, i la gent tria, i tria lliurement. El paper dels periodistes, dels comunicadors, en organitzar i orientar i en animar, sobretot animar i dinamitzar les converses, aquesta animació i aquesta dinamització de la conversa comunicacional a la xarxa té com a resultat produir valor per a tothom, té com a resultat produir un context en què les coses es donin amb qualitat, amb sentit, i sempre sota una directriu fonamental: afavorir la participació, afavorir i garantir la llibertat d'expressió i fer que aquesta conversa, i quan dic conversa ho estic dient en un pla, en un sentit molt ampli, no una conversa a dues o tres persones, els comentaris d'una xarxa social, els comentaris amb els blogs, la gràcia de la web 2.0 és que tu pots enllaçar les màximes per a l'escriptor de blogs, no? Per a l'editor de blogs, publica continguts de qualitat, parla d'allò que hi entens, enllaça i t'enllaçaran i no facis coses lletges. I amb això vas a tot arreu a la xarxa. Mm-hmm.
Però no tothom ho compleix, aquestes bàsiques. Es diuen moltes bestieses, es plagia molta cosa o molt de contingut i en el fons doncs, no tothom actua amb aquesta decència o aquesta honorabilitat que seria demanable, oi?
Igual que passa a la resta de la societat quan vas pel carrer. És a dir, hi ha excrements d'animal que no han d'haver-ho, hi ha gent que no saluda quan entra en una botiga i hi ha un que intenta robar-te la cartera. Però la gràcia d'aquí, de la comunicació, de la xarxa, és que el comunicador responsable pot introduir i marcar una diferència al instant, al mateix moment, i qualsevol intervenció que hi ha de qualitat i de sentit és decisiva i marca una diferència instantàniament.
Per tant, li podem donar el calbot al propietari del gos.
Clar, exactament, no? I fins i tot crear un entorn que permeti que, doncs, que quedi l'entorn salvat doncs, de les caques, no? Vull dir que, clar, hi ha moltes caques, però no oblidem, no oblidem una cosa, que perquè hi hagi vida ha d'haver-hi merda, és a dir, els camps s'han d'abonar, i perquè les llavors fructifiquin, doncs ha d'haver-hi un abonament. Hi ha una vegada una certa mentalitat que volguéssim que tot fos net, polit, impecable, no, aquesta asèpsia no és bona per la salut, aleshores surten al·lèrgies i la gent es posa malaltona. No, és a dir, a la comunicació hi ha soroll, hi ha caos, hi ha confusió, sí, clar que sí, i l'hi haurà i l'ha d'haver, i a la vida civil i a la vida social i a la democràcia hi ha oposició, hi ha conflicte, sí, la naturalesa de la vida humana, la vida social és el conflicte, i el conflicte, diguem-ne, és diguem-ne, l'adob que fa creixi la vida lluminosa, però fa falta aquests contrastos perquè siguem vivint en un món veritable i no en un món ideal de ficció que pertany només al món de les idees.
Heu viscut gairebé tota la vida professional en aquest món de la comunicació uni o gairebé, o bidireccional, però poc bidireccional, bàsicament unidireccional, que va del mitjà cap al receptor amb un petit background que podia haver, un petit retorn que pot haver doncs, a través de les cartes del director, de les trucades, etc. Apareix internet i per tant doncs, heu tingut temps i a més pel que ens comentàveu també des del principi veu ser pioner a l'hora de descobrir les possibilitats d'aquest nou mitjà i us ha permès durant tota aquesta història de la xarxa en el seu desenvolupament. Òbviament, quan va néixer internet no existia el Facebook, però el Facebook és un fidel reflex del que és internet i us ha permès pensar tot aquest nou sistema. I ara doneu classes, i doneu classes a alumnes que han vist internet i Facebook tota la vida, i per tant són part integrant d'aquest canvi de concepte que vau veure néixer. Com puja aquesta gent i com han estat influïts, tenint en compte que ho han vist sempre?
Ho han vist sempre, però ho han fet d'una manera determinada, que és a dir, encara formen part del món de la comunicació de masses. La comunicació de masses tendeix a la passivitat, i aleshores què passa? Que persones que han pujat a la seva infància amb televisió, fins i tot amb videojocs, han agafat la xarxa de manera passiva. Aleshores, què passa? Com si miressin la tele. Aleshores, què passa? Que a l'assignatura d'escriptura periodística en interactius i multimèdia, que és el que fem a la Universitat Autònoma, ens trobem amb uns alumnes que estan familiaritzats amb totes aquestes eines, però amb les passives, no amb les actives. No estan acostumats a fer un ús proactiu i un ús creatiu. Fan un ús en clau d'entreteniment personal, generacional, I els hi costa veure com fer un ús actiu, com fer un ús crític, sobretot. Per tant, no els hi ve de nou, però el que els hi ve de nou és que allò que coneixen es pot fer servir d'una manera diferent, molt més intel·ligent i molt més gratificant. I aleshores doncs, els ensenyem a fer un cibermitjà, o sigui, una pàgina web, un blog, una web interactiva, utilitzar, agafar el Facebook, Twitter, les xarxes socials i estructurar-los en xarxa per fer la teva plataforma de comunicació personal. Els ensenyem a utilitzar Twitter, per exemple, perquè per fer una cobertura d'un acte, els enviem a un congrés o a una conferència o a un partit de futbol, fins i tot, diu, retransmeto en Twitter, vés fent retransmissions amb tuits, i ves creant un flux informatiu que tots tinguin una il·lació, que cada missatge tingui sentit per ell mateix, però que jo, tal com vagi seguint aquest flux d'emissió de Twitter, em vagi enterant del que està passant. Tot això es pot fer i tot això és el nou i el bo que fem amb els alumnes. I després, una qüestió fonamental, escriure correctament i escriure bé per a la xarxa. Aquests alumnes que es matriculen a periodisme, doncs venen molt ben formats en quant a capacitat de redacció i escriptura pel batxillerat, però tenen un poc background de lectures, és a dir, es llegeix poc, fins i tot els estudiants universitaris en general llegeixen poc.
Escriuen millor que llegeixen?
Escriuen millor que llegeixen, sí. Sí, llegeixen poc. Hi ha tot un substrat, a més jo diria, hi ha tot un substrat de cultura humanística que s'ha perdut. És a dir, però és que fins i tot hi ha un tipus de cultura contemporània, per exemple, és a dir, si vols aprendre a escriure com un periodista, llegeix Dashiell Hammett, l'autor de novel·la policiaca americana, llegeix Collita Roja, per exemple, llegeix també Raymond Chandler, el falcó maltès, La gran dormida, El glau de vidre. Llegeix aquest tipus de novel·la negra perquè és una novel·la social i realista escrita amb un llenguatge molt picat i molt clar i directe, molt semblant al llenguatge periodístic. Jo he tingut alumnes de tercer curs que han vingut al despatx emocionats per haver descobert Moby Dick. Dic, clar, doncs si ara t'explico la vida de Herman Melville o la vida de Robert Louis Stevenson, al·lucinaràs, xaval. És a dir, alguna cosa passa a l'escola que les lectures obligatòries que es recomanen no fan efecte, o no colen, o no interessen, o responen més a la mentalitat noucentista dels dissenyadors d'aquests plans d'estudis, lloable però molt noucentista, i té molt poc a veure amb el món postindustrial i post de tot, són, amb el qual estem vivint.
El que ens esteu comentant són coses massa modernes, malgrat que tenen ja 50, 60, 70 anys, però sí. Són coses massa modernes.
No, i són coses que estan molt bé per als que pensen en clau d'un cànon literari, però i han de ser-hi, però fa falta alguna cosa que faci que la vida entri pels ulls dels alumnes i que aquesta vida entri en tota la seva, diguem-ne, complexitat, confusió i fins i tot deformació. Harry Potter, és a dir, abans de ser l'èxit al cinema, va ser èxit de lectura dels llibres, i va ser un èxit de lectura sense cap campanya de màrqueting ni de publicitat. Els llibres de Harry Potter es van vendre sols, i els van vendre perquè els nanos, els crios que els llegien, crios fins i tot de 10 anys, se'ls passaven entre ells i se'ls recomanaven entre ells. L'èxit de Harry Potter, l'èxit comercial, ha vingut després. De manera que molts aquests que es pensen en aquesta verticalitat i que tothom fa el que diu la indústria de la comunicació i tal, i tothom està dirigit, s'haurien de pensar i haurien de reflexionar davant del fenomen de Harry Potter. I què aporta Harry Potter a les criatures? Aporta fantasia, màgia, imaginació, reconeixement d'ells mateixos amb els altres, amb el grup, protagonisme dels joves, independència i autonomia dels adults. Per exemple, allò que va portar el moviment Escolta al 1908 quan va crear Lord Baden-Powell. És a dir, que els nanos, que els infants tinguin una manera de socialitzar, d'aprendre i de jugar, de divertir-se i de formar-se de manera autònoma i independent dels pares i dels mestres. I això que va crear Lord Baden-Powell el 1908 encara està lluitant la joventut i l'adolescència per aconseguir-ho, i el Harry Potter és la mostra d'aquesta necessitat. Doncs aquest és l'entorn en el qual la lectura, l'escriptura i la comunicació s'està donant al nostre país.
I tenen clar aquests alumnes, ja que parlàvem ara d'ells, quin serà el seu paper en el futur? Perquè fa 10, 15, 20 anys a les facultats de periodisme la gent que entrava en aquestes facultats més o menys tenia clar quin era el paper dels periodistes, i no havia canviat el paper dels periodistes doncs a l'any 1960 i el paper dels periodistes l'any 1980 i el paper dels periodistes gairebé l'any 2000 més o menys era similar. Tenen clar aquests alumnes quin serà el seu paper?
Els angoixa molt, perquè a més no hi ha ningú que tingui clar quin és el paper dels periodistes amb els propers anys, ni tan sols l'any que ve i tan sols el semestre que ve. I a veure, durant molt de temps hi havia un problema, que el problema no era aquest, el problema era que les facultats de periodisme estaven formant alumnes per una mena de mitjans en els quals ells ja no trobarien feina. Hi ha hagut un canvi de plans d'estudis, no tan radical com el que hauria introduït jo, però hi ha hagut un pla de camp de un canvi de pla d'estudis. El tema no són les competències tecnològiques, que això ja els hi aportem la gent com jo, l'equip docent de l'assignatura on estic, doncs som 8 companys i companyes, i que van des dels 32 anys fins als... no arriben les 40, no hi ha ningú que tingui 40 anys, crec que el més ganàpia sóc jo. No? Sí. I aleshores el problema que hi ha és que no ho saben ells, no ho sabem nosaltres ni ho sap ningú, perquè si ho sabéssim tindríem solucionat el problema del model negoci de la informació, i no hi ha cap empresari de comunicació, per descomptat, en tot Catalunya i en tot Espanya, que tingui la més mínima idea de cap a on va, ni què ha de fer, ni què han de fer els seus professionals. Quan dic cap empresari ni cap empresa, vull dir exactament cap.
Per tant, ens estem plantejant una paradoxa. Sabem més o menys quin hauria de ser el paper d'aquests periodistes en el futur, en la mesura d'interpretadors o d'ajudants a navegants en aquest mar de los sargazos que ens heu definit abans, però no sabem qui els pagarà.
Sí, perquè a més la situació, no sabem qui els pagarà. A veure, jo, per això jo els dic una cosa: prepareu-vos per autoemplear-vos, per autoocupar, per crear la vostra pròpia ocupació, en petits grups o en petites cooperatives. Aproximeu-vos a la comunicació local. Creeu, marqueu diferència i marqueu qualitat en els entorns de comunicació local. Busqueu maneres de finançació mitjançant el crowdfunding o aportació col·lectiva, cooperativa, de microfinançaments. Busqueu solucions imaginatives que combinin diverses plataformes, lo digital, el paper i les zones, és a dir... de maneres, perquè les eines hi són. El que cal és imaginació, és cap, és seny i capacitat de cooperació, perquè dels mitjans convencionals no us arribarà cap més que propostes miserables. A veure, avui dia tots els diaris que es publiquen són propietat dels bancs. Els diaris avui dia estan al servei del poder financer, i les tendències que tenen informatives, d'agenda informativa i d'agenda editorial i d'opinió cap a un cantó o cap a un altre, depenen dels interessos financers als quals serveixen, i punt. El periodisme no l'acaba internet, el periodisme l'acaba aquest esperit suïcida dels empresaris de premsa que un bon dia es van embrancar en allò que creien que seria el negoci del segle i l'assombro de Damasco, que seria el negoci multimèdia de televisió i de tot això. Mireu, la televisió li va costar la vida al pobre Antonio Asensio, que el cel sigui, l'empresari del periòdico, el seu pas per Antena 3, i com el van dir: noi, o et desprens això o t'enviem aquí la Fiscalia de l'Estat, en què ha quedat Canal Plus i tota aquella guerra de plataformes, SOG Cable, i en Telefònica, i el juez Gómez Liaño per entremig, que li va costar la carrera judicial. Doncs encara que avui dia doncs, Canal Plus és un producte que és barata i que ha estat adquirit per Movistar. És a dir, que i tot allò doncs, ha produït doncs, un enfonsament de les grans empreses de comunicació de la premsa diària, sortida de Pedro J. Ramírez de la direcció del Mundo, perquè Rizzoli i els seus amos italians diuen ai, 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 això no és el que era, És a dir, que ni tan sols fent aquest soroll que fan aquests diaris, doncs és possible
mantenir-se.
Mantenir-se, no? I aleshores els diaris estan penjats als bancs, estan penjats del poder financer i dels interessos polítics, econòmics i institucionals que tenen això. I per aquí no hi ha sortida per a cap mena de periodisme. Què coi l'ha d'haver? Clar, és a dir, quins tombants estan agafant la premsa diària barcelonina d'avui dia? El diari La Vanguardia ha fet allò, la gran rectificació, eh? I aleshores, doncs, clar, si creu el director, estimat amic, Màrius Carol, que és una persona encantadora, que posant continguts una mica frivolons, eh? I coses que semblen fetes per agradar a la gent que va al trofeu Compte de Godó de tenis, doncs està equivocant. O potser no ho veu certa, però és que ningú sap cap on va tot això, no? Si el periòdico que creia que podia ser un portaveu ampliat d'allò que passa a aquella oficina d'aquell edifici al carrer Nicaragua, i després veiem que tot això té una clientela, l'increïble electorado menguante a les primàries del Partit Socialista a Barcelona, si aquest ha de ser el públic d'un diari de masses que va ser concebut per a un públic popular, doncs no anem enlloc. Estan desorientats, estan... I tinc aquí al davant el punt a l'avui. Qui l'ha vist i qui el veu amb l'un i l'altre, clar. A veure, ara semblo jo a Bono Cascarrabias, i probablement ho soc, però clar, el problema és que qualsevol analista de la comunicació doncs està d'acord amb els propis empresaris, confessaran si són de bona fe la seva confusió, i qualsevol analista de la comunicació de sàpiga que d'això ningú, no, en aquest moment ningú no en tenim ni idea.
Ara ve la pregunta, oi? Falten 5 minuts per acabar. Això desapareixerà?
No. Això que assenyales que és la premsa de paper, no. Probablement, el qual no vol dir que aquestes capçaleres i aquests formats continuïn. Que hi haurà premsa de paper, sí. Atenció, estan sortint revistes que estan funcionant molt bé. Per exemple, la revista del diario.es, els Cuadernos. Porten ja 4 números, l'últim número sobre el Papa Francesc, l'anterior sobre la transició, sobre els partits polítics, etc. La revista La Maleta de com es diu? La Maleta de Walter Benjamin, La Maleta de... com es diu, de Maleta de Portbou, no? La revista d'actualitat i de cultura que publica el Josep Ramoneda, no està gens malament, la revista Actualitat Econòmica, feta per gent que va marxar del país i gent molt, molt seriosa i molt important.
Per tant, productes especialitzats, ja destinats ja a un públic...
Clar, productes a nínxol, però fixa't, sembla a l'inici de la sembla el tardofranquisme i l'inici de la transició, quan sortia Canvio 16. Clar, dius, ostres, surt aquesta revista, Actualitat Econòmica i tal. Diu, ostres, això és el Canvio 16. Surt el Mongòlia. Dius, ostres, això és l'Hermano Lobo. Saps? És una sensació de jabú. Hi haurà premsa impressa, però no sé en quin format. I per descomptat, algunes d'aquestes capçaleres que hi ha ara no hi seran com tantes que han desaparegut. El diari, clar, jo la majoria de diaris que he treballat, tret un, ja no existeixen. El Diari de Barcelona, el Correu Català a Madrid, jo havia col·laborat en Informaciones, a Diario SP, tot això no existeix res. No? És a dir, el que passa és que aquesta premsa impresa, que serà necessària, haurà d'atrevir-se i ser capaç de fer un paper no excessivament diferent del que fa ara, però el paper que hauria de fer ara molt més complet i molt més decidit.
La gent estarà disposada a pagar per la informació?
La gent sempre ha pagat per la informació quan creia que allò per lo qual havia de pagar pagava la pena. I això continuarà sent així.
Sigui en gent... paper o sigui internet?
En paper sí, i en internet sí. L'editor d'internet és prou elegant com per no espantar la seva pròpia clientela utilitzant uns murs de pagament que el que fan és fer emprenyar el client. És a dir, primer, quan algú s'acosta a la teva botiga, digue-li bon dia, somriu-li i tracta'l bé. No li fots un cop de
talonari, sí.
Un cop al morro, eh? I aleshores hi ha les formes de mur de pagament a la informació, a la xarxa, encara no han arribat a les formes de la bona educació. És un problema de, diguem-ne, de comerç local, eh? És un problema de, el diario.es ho fa molt bé. El diario.es, que dirigeix Ignacio Escolar i edita Josep San Clemente, és un diari amb el que diu fes-te'n soci, sisplau. I si et fas soci, pas una gota mínima al mes, aleshores tu tindràs uns privilegis. I aleshores, doncs jo vaig al vespre, dic, oi, un titular que m'interessa, clico, i com que no som soci, diu, perdona, diu, hauràs d'esperar fins demà al matí a llegir-ho. Això és elegant, això està molt bé, no? Però altres, dius, paf, a l'avui, per exemple, en canvi, sense demanar-ho i tal, em dona dret a llegir 10 articles al mes, no? Però no m'avisa enlloc de la web que tinc
quan estàs, quan estàs a l'11 malament.
Clar, no, i t'avisa, i diu, coi, escolti, però jo no ho sabia que estava fent tirar enrere un comptador que no era, m'explico? És a dir, la bona educació del comerciant, del barri, de tota la vida, és el que ha d'arribar als productes de pagament a la xarxa.
Doncs per arribar a aquests productes de pagament, primer s'han d'elaborar, i per elaborar-los, doncs, Gabriel Jaraba ens proposa aquest periodismo en internet, cómo escribir y publicar contenidos de calidad en la red, que publica Manontropo.
Sí, Manontropo és un segell de l'editorial Rubin Book i amb això inaugura una nova col·lecció que es diu Taller de Comunicació.
Doncs Gabriel Jaraba, moltíssimes gràcies per aquesta petita lliçó condensada de periodisme, oi? I, doncs, hem estat molt contents de tenir-vos aquí.
I jo absolutament feliç d'haver vingut, fins sempre.
Doncs que vagi molt bé, i a tots vostès, 5 minuts, i ara tornem amb més coses.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.